Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I avui comença un cap de setmana llarg. Tindrem un dia força estable, hi haurà sol sobretot a partir de la tarda i les temperatures haurien de pujar. Això també ho veurem demà i dissabte, mentre que diumenge tindrem fred i fins i tot neu al Pirineu. I això ja serà una novetat perquè de moment de neu no n'hi ha. De fet, les estacions d'esquí no podran obrir aquest cap de setmana llarg, quan en anys anteriors era el tret de sortida de la temporada d'esquí. Mentrestant, avui la crisi francesa continua avançant. Aquest matí el primer ministre Michel Barnier presentarà la dimissió del president Macron.
Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331.
Serà després que prosperés la moció de censura en contra del govern per primer cop des dels anys 60. Michel Barnier no haurà estat al càrrec ni 3 mesos.
Sento com un honor haver estat el primer ministre de tots els francesos. Quan acabi la meva missió, potser molt aviat, per a mi això serà un honor haver servit amb dignitat França i els francesos.
La
France
et les Français. La moció de censura necessitava 288 vots i n'ha obtingut 331. Com havia anunciat, l'extrema dreta de Marine Le Pen ha unit els seus vots als blocs de l'esquerra.
Avui som necessaris per posar fi al caos, per evitar un pressupost perillós, injust i que castiga els francesos. Les institucions ens porten a unir la nostra veu a l'extrema esquerra. No ho fem contents.
Que nous le faisons.
Sí, com sigui, la Constitució francesa estableix que si guanya una moció de censura, el primer ministre ha de plegar. Ho formalitzarà aquest matí i la llei impedeix convocar eleccions. Així que tot dependrà del president Emmanuel Macron. Anem cap a París, Isabel Galí.
Emmanuel Macron nomenarà un primer ministre en 24 hores i aquest dijous farà un missatge a la nació. Segons el seu entorn, no vol aparèixer davant Donald Trump, que dissabte assistirà a la inauguració de Notre Dame sense govern. És una qüestió de credibilitat per França i pel president. Pel que fa als pressupostos, el nou govern n'haurà de negociar uns altres pel 2025 i, mentrestant, es prorroga el d'aquest any. Si França no aconsegueix superar aquesta crisi política, l'estiu que ve ja es podran convocar noves eleccions legislatives. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
Per tant, a partir d'ara s'obre un camí molt incert. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia.
Quins escenaris hi ha?
Doncs insistim en el que deia la Isabel, eh? No es poden convocar eleccions encara fins l'estiu. Per tant, la via més fàcil és que Emmanuel Macron nomeni un nou govern, un primer ministre. Recordem una vegada més que França és una mica diferent que aquí. El president li encarrega la formació d'un govern al primer ministre que ell consideri, és prerrogativa seva. Normalment és del partit que té més suports al Parlament, a l'Assemblea Nacional, però no és el cas. Recordem que el Front d'Esquerres i l'extrema dreta són els grups que tenen més diputats, però no tenen majoria. Per això Macron en un moment determinat va dir, d'acord, com que no us poseu d'acord, com que no arribeu a un govern, jo trio Barnier, tot i que els partits que fins ara estaven al govern sumen, perquè ens entenguem, 210 vots, l'oposició en suma 355.
Clar, i amb el govern actual què passa?
Un comunicat de la Secretaria General de l'Executiu ha concretat a les últimes hores que es manté en el seu lloc per garantir textualment el mínim funcionament de l'Estat. És a dir, el govern està en funcions. Pot aprovar temes ordinaris, pot aprovar temes urgències, dono el cas, com desastres naturals, però poqueta cosa més, caldrà esperar un nou govern. Tot i això, en l'únic precedent que hi ha dels anys 60 és aquest.
Après el vot de la censure, je suis allé remettre ma démission au président de la République. Et il m'a donc demandé de rester en fonction jusqu'au début de la prochaine législature.
És el primer ministre Georges Pompidou, que l'any 62 va ser derrocat en una moció de censura, va presentar la seva dimissió, però el president de Gaulle va dir que no. No li va acceptar i el va mantenir en funcions fins que va avançar eleccions. Recordem, però, que això no es pot fer, perquè no es poden fer eleccions a França fins que passi un any de les últimes, i això ens porta ja a l'estiu.
Sobre la crisi a França, aquesta segona economia d'Europa, el comentari del catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, César Rodríguez Aguilera de Prat.
Ara queda palès l'error de Macron de designar a un candidat rebutjat per l'esquerra, la minoria majoritària, i que depenia de l'abstenció de l'extrema dreta, o sigui, un govern totalment precari. És com si Macron no hagués entès el resultat de les eleccions legislatives, que en rigor obligarien a trobar un candidat de consens entre l'esquerra i el centre. En aquest sentit, no seria descartable un tècnic, però això no farà més que perllongar la interinitat. La solució política de més llarga durada seria trobar un acord entre el Front Popular i els macronistes.
I l'altra moció de censura que marca l'actualitat internacional és a la Corea del Sud. La destitució del president Jung podria ser aquest dissabte després d'aquell estrany moviment de mobilitzar l'exèrcit i aprovar la llei marcial. Ara de seguida anirem cap a Seul amb el Francesc Canals, però el principal partit de l'oposició continua també buscant suports per destituir el president. Francesc Canals, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta cridòria que podeu sentir segurament és perquè estem en una manifestació en suport del president Jun, perquè el procés de destitució ha començat després que aquesta matinada en una...
Doncs efectivament està en una protesta i tenim també dificultats de comunicació amb Francesc Canals. De seguida hi tornarem. Aquesta matinada, com dèiem, també ha plegat el ministre de Defensa, qui atribueixen ordres de mobilitzar les tropes. Benvinguts al dijous 5 de desembre del 2024. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio. Bon preu i esclat. Us ofereix aquest espai.
Dijous 5 de desembre i, de moment, temps tranquil. Serà demà quan pot arribar una mica de pluja al Pirineu, més núvols a gran part de Catalunya. Dissabte al matí sol, però tensió, hi ha el brusc canvi de temps. Només al Pirineu a partir del migdia i la tarda, amb ruixats que seran nevades baixant de cota de 1.800 a 1.200 metres. Nevada general, generosa, i a totes les cotes del Pirineu de cara a la matinada de diumenge i el diumenge fora del Pirineu, domini del sol, i si puja la temperatura divendres, baixarà i molt fort a partir de diumenge.
A Bonpreu i Esclat tens tot el que necessites per treure't el barret aquestes festes. Omple la taula amb frescos de qualitat, formatges, embotits i pernils ibèrics, carns selectes de proximitat i peix i marisc de les llotges catalanes. I a la nostra fleca hi trobaràs dolços tradicionals i pastisseria d'elaboració pròpia. Un Nadal per treure's el barret amb Bonpreu i Esclat.
Catalunya Ràdio. Són les 8 i 7. I abans de res, un avís important, finalment no hi ha vaga d'autobusos avui. Sílvia Solanes.
Doncs sí, s'ha desconvocat la protesta prevista per avui. Recordem que els sindicats reclamen que els conductors d'autobusos i autocars puguin accedir a la jubilació anticipada com altres col·lectius semblants. Els sindicats, però, sí que mantenen les pròximes protestes previstes dilluns de la setmana que ve i el 23 de desembre.
I no hi ha vaga, però sí que hi ha operació sortida pel cap de setmana llarg. Trànsit preveu que la pitjor hora per viatjar serà aquest vespre, al voltant de les 7 de la tarda.
Les vies que es preveuen més complicades són l'AP7, la C7, la C-17, la C-14 i les nacionals 145 i 260, també la 2. S'espera que hi hagi molta mobilitat al Montseny, les poblacions en fires de Nadal i sobretot al Pirineu, com és habitual en aquestes dates.
El turisme rural del Pirineu calcula que està al 90% d'ocupació, però aquest any té un problema. Normalment, aquest cap de setmana és el tret de sortida de la temporada d'esquí, però aquest cop no obrirà cap pista. La Seu d'Urgell, Eloi Barrera.
Moltes estacions preveien obrir pistes aquest pont del desembre. Els últims anys la meteorologia els ho havia permès, però aquesta vegada no ha pogut ser. Ni ha nevat ni ha fet prou fred perquè els canons produeixin un mantell esquiable. I ara què? Doncs les estacions del grup Ferrocarrils, que són la majoria, obriran per usos lúdics, és a dir, restaurants, cafeteries i espais pel públic familiar. Enric Serra és el director de negoci i estratègia.
Començarem o seguirem amb activitat turística, amb moltes activitats a totes les estacions, des d'avui fins a la banda de Vallter, tot el Pirineu.
La directora comercial de Masella, Maite Martí, treballa amb aquest calendari.
A partir del cap de setmana ve molt fred i si es compleixen aquestes condicions ja podrem dir que obrirem a mitjans de la setmana vinent.
Al Principat d'Andorra tampoc hi ha neu, els esquiadors s'hauran d'esperar fins la setmana entrant per les primeres lliscades. Des de la Seu d'Urgell, Eloi Barrera, pel matí de Catalunya Ràdio.
I després hi ha poblacions que tenen altres problemes per aquest cap de setmana. Gósol, per exemple, al Berguedà, porta una setmana sense internet ni cobertura al mòbil. Diuen que això ja ha fet que anulin reserves. Corresponsal al Berguedà, Nàtia Dell.
No poden pagar amb targeta i el caixer més pròxim està a 3/4 d'hora i els que fan teletreball estan desesperats. El pronòstic, si no hi ha canvis, ens deia l'alcalde Rafael López, és molt dolent.
A les portes d'un nou port, la situació és catastròfica. S'estan perdent moltes reserves a tots els negocis, hostalatge i restauració. Els clients no poden contactar i tampoc no podem fer funcionar les aplicacions de reserves. Molts dels possibles visitants no vindran si saben que aquí estan incomunicats.
Movistar ho atribueix al tall d'un cable de fibra òptica. Diu que els tècnics ho estan arreglant, però no tenen una estimació de quan es recuperarà el servei. Des de Gósol, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
I una de les previsions destacades del dia és la trobada de la Junta de Seguretat a Catalunya, que reuneix les administracions per abordar els principals temes policials. Marc Jurado.
Ara fa 2 mesos el govern de Salvador Illa va anunciar que sobre la taula de la Junta s'afegiria l'augment del sostre de la plantilla. A l'última cimera de l'any 2021, amb Pere Aragonès al capdavant de la delegació catalana, es va situar els 22.000 efectius. Ara podria ampliar-se. La Junta de Seguretat també obre la porta a l'accés dels Mossos a l'Europol, la confirmació i la lletra petita de tot plegat la tindrem un cop acabada la reunió entre el ministre Grande Marlaska i la consellera Parlon.
I la reunió de la Junta de Seguretat arriba després que el govern espanyol i el català aprovessin més jutjats per Catalunya.
5 més especialitzats en judicis ràpids contra la multireincidència. Haurien d'arribar en 3 mesos davant el col·lapse dels tribunals actuals. Ara, alguns judicis que s'haurien de fer en 15 dies es jutgen gairebé un any i mig després dels fets.
Aquesta és la principal mesura d'un pla de xoc acordat pels governs català i espanyol i l'Ajuntament de Barcelona. L'any passat es van comptabilitzar prop de 500 delinqüents reincidents que van cometre uns 6.000 delictes.
I les dues principals associacions de comerciants de Barcelona veuen força bé aquest pla contra la multireincidència. Marc Teixidor.
L'Associació del Passeig de Gràcia i Barcelona Oberta defensen que és un pas endavant per acabar amb els lladres a la ciutat. Lluís Sans, que és el president de l'Associació del Passeig de Gràcia, denuncia que hi ha lladres que han convertit els robatoris en el seu model de vida.
I per tant, d'alguna manera, s'ha d'acabar amb aquesta lacra. I la manera d'acabar-ho és simplement aplicar les lleis, que jutgin ràpid i que a partir d'aquí s'apliqui la gravetat de multireincidència perquè hi ha sentències fermes i quan es tornin a agafar i per tant es pugui aplicar la gravetat.
També demanen que reforcin les sales penals de l'Audiència de Barcelona per si també hi ha un increment de les apel·lacions de sentències. Marc Teixidor, Valls, pel matí de Catalunya Ràdio.
I afegim el punt de vista de la periodista Rebeca Carrancó.
El 2011, els 10 detinguts més actius sumaven 257 detencions. El 2023, la cosa només ha empitjorat. El top 10 n'acumula 367. En tot aquest temps, ens hem cansat de parlar de reformes legals, d'anàlisis, de reunions i d'oportunes utilitzacions partidistes que juguen amb el racisme. I en tot aquest temps, gairebé no hem parlat de recursos, de diners i d'un judici ràpid que mai ho són. Ara sembla que Barcelona tindrà 5 nous jutjats. Aleluia. Però 4 només seran de reforç. Com si la multireincidència ara per ara no fos estructural.
És el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la periodista Rebeca Carrancó. I aquesta matinada el Bitcoin ha trencat tots els rècords i per primera vegada supera la barrera dels 100.000 dòlars. Berta Torrades.
És una pujada que s'explica per l'optimisme que genera als mercats, que el nou govern de Donald Trump recolzi la indústria de les criptomonedes. L'últim moviment, l'elecció de Trump d'un partidari de criptomonedes per ser el pròxim cap del regulador de valors als Estats Units. Xavier Brun és el director del màster de mercats financers de la Universitat Pompeu Fabra.
Darrere no hi ha res més que una esperança perquè hi hagi més demanda, degut a que hi haurà més regulació de la mà del nou president dels Estats Units, que si els Estats Units al final li dona l'okay a aquesta criptomoneda, doncs segurament el món també. Llavors aquesta alimentació de la demanda faria que doncs, el preu continués pujant.
Des que Donald Trump va guanyar les eleccions als Estats Units, el Bitcoin s'ha disparat un 44%.
I atenció a aquesta història. Aquesta setmana han tingut un exemple de què passa quan s'ofereix un pis per sota dels 1.000 euros al mes a Barcelona, que es formen llargues cues per visitar-lo. Rafael de Ribot.
Desenes de persones van acudir dilluns a una jornada de portes obertes per visitar un pis de 50 metres quadrats al carrer Còrsega, tocant al carrer Nàpols, a cavall de Gràcia i l'Eixample. La immobiliària admet que no esperaven aquesta resposta i que potser es van equivocar no concertant les visites.
Ha sigut un error de càlcul. Hem fet la prova amb aquest habitatge perquè, si no, quan anuncies un habitatge et trobes una voràgine de trucades de 1.000 trucades en 3 hores i amb aquest anunci vam posar l'adreça i l'horari de visites. Això és el que ha passat.
Segons les imatges que ha difós, la xarxa d'habitatges d'Horta Guinardó es va formar una cua llarguíssima tant a l'escala com al carrer. Rafael de Ribot pel matí de Catalunya Ràdio.
I sobre el rècord del preu de l'habitatge, avui parlarem també en profunditat amb el director de l'Institut de Recerca Urbana Hidra, Jaime Palomera, i també amb la periodista Elisenda Roca. Serà a partir d'un 1:15 del matí aquí al matí de Catalunya Ràdio. I atenció també perquè aviat tindrem vaga de pescadors catalans. S'oposen al pla de la Unió Europea per reduir els dies de pesca en un 80%. Si la cosa no canvia, la protesta serà dilluns i dimarts, coincidint amb les negociacions, en aquest cas, a Brussel·les. Girona, Maria Rovira.
El sector alerta que, si s'aplica el nou reglament, estan sentenciats de mort perquè la retallada implicaria que només podrien sortir al mar entre 27 i 28 dies cada any. També ho ha expressat el conseller Òscar Ordeig per carta al comissari de pesca de la Unió Europea. Des de Roses, el president de la Federació Catalana de Confraries, Antoni Abad, assegura que això no té sentit.
Hi hauria alguna empresa que podria viure només treballant 27 dies l'any? És que nosaltres ho trobem un despropòsit i un disbarat. Més com un sector com la pesca catalana, que ja portem 5 anys fent reduccions.
Igual que la resta de pescadors de la Mediterrània espanyola, dilluns i dimarts aturaran l'activitat, coincidint amb les reunions que farà a Brussel·les el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas. El govern espanyol té un acord amb França i Itàlia per bloquejar la proposta del nou reglament. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
És un quart de nou del matí. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb Xavier Godàs, un dels candidats a presidir Esquerra Republicana. L'altre és Oriol Junqueras. Serà després que Foc Nou, la candidatura que va quedar eliminada en la primera volta, hagi fet oficial que no s'integrarà en cap de les dues llistes. Albert Prat.
Ara falta per veure si des de fora la gent de Foc Nou demanarà el vot per Junqueras o per Godàs, i perquè això passi exigeixen 5 condicions a les dues candidatures finalistes. Que la independència sigui un objectiu pel 2030, que qualsevol negociació per investir un president espanyol passi a canvi per celebrar un referèndum acordat, que l'agost de l'any que ve es revisi el pacte amb el PSC, que s'encarregui una auditoria externa sobre el cas dels cartells i que el nou líder del partit no es presenti de candidat a la presidència del govern ni enlloc. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui a reunió també per parlar dels menors migrants que arriben a Espanya. Es troben el govern espanyol, el Partit Popular i els executius de Canàries i Ceuta. Sobre la taula, el pla per equilibrar els territoris que acullen aquests menors. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia.
I això li ha causat un problema al Partit Popular. Vox no vol que el PP es presti a repartir els menors migrants en altres autonomies i per això ara suspèn les negociacions pels pressupostos a les 6 autonomies on tenen acords amb els populars.
Sí, el PP torna a la taula amb el govern espanyol i Vox amenaça de deixar-los encara més penjats a les comunitats on els necessiten. Mentre intenti pactar amb Pedro Sánchez el repartiment de migrants, no hi haurà opció d'entendre's per aprovar pressupostos. Amenaça Vox al PP, que a l'estiu ja va trencar els governs de coalició amb els populars justament per aquest tema. Ignacio Garriga i Alberto Núñez Feijóo.
És el Partit Popular quien tendrá que rectificar. Si quiere seguir impulsando las políticas migratorias del Partido Socialista, tendrá que pactar los presupuestos con el Partido Socialista.
El PP va a seguir defendiendo sus principios y sus convicciones, sin someterse a chantajes de ningún tipo, ni de un lado ni del otro.
El PP es va negar a aprovar la reforma de la llei d'estrangeria a l'estiu i ara, 6 mesos després, reprenen la negociació. La reunió és aquest migdia a Madrid i el PP ha ordenat que no hi hagi imatges. Volen evitar la foto negociant amb el PSOE en plena ofensiva per la corrupció.
I cadascuna de les autonomies en pacte Partit Popular-Vox tenen les seves característiques. A les Balears, per exemple, Vox diu que la línia vermella per parlar dels comptes és la llengua. Palma, Arnau Maimó.
La relació PP-Vox cada dia està més debilitada a les Balears. A la trencadissa del pacte de governabilitat a l'estiu, ara se li suma la ruptura en la negociació dels pressupostos. L'extrema dreta puja a l'aposta i reclama que el català deixi de ser vehicular a les escoles. La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha tensat la corda i el portaveu dels populars, Sebastià Sagreras, ha dit prou.
Me siento engañada y dolida y traicionada. Y en el único que no teníamos acuerdo y no se respetaba nada de Vox era en educación.
Nosotros no aceptarem cap tipus de xantatge.
El PP està disposat a negociar amb l'oposició d'esquerres, però les diferències són enormes. Així que el govern de Provenç no descarta prorrogar els comptes d'aquest any. Des de Palma, Arnau Maimó, per al matí de Catalunya Ràdio.
I encara en la crònica política, l'empresari Víctor de Aldama ha presentat al Tribunal Suprem un escrit amb suposades proves de les comissions que hauria cobrat l'exministre José Luis Ábalos. Paula?
3 setmanes després de sortir de la presó, de Aldama ha entregat al jutge un llistat amb contractes d'obres aprovats pel Ministeri de Transports amb Ábalos al capdavant, on diu que es van dur comissions per diverses adjudicacions i que va pactar també entregar un pis a l'exministre a canvi d'aquestes adjudicacions. És el que recull aquest document de 37 pàgines amb enllaços, fotografies i retalls que de Aldama ha entregat al jutjat i on no aporta proves contra Pedro Sánchez ni tampoc contra la resta de ministres a qui ha assenyalat aquests últims dies. Recordem que Ábalos anirà a declarar dijous que ve el Suprem i la setmana següent ho faran Víctor de Aldama i Coldo García.
Avui en parlarem en tertúlia al matí de Catalunya Ràdio amb Sílvia Còpolo, amb Joan Puigcercós, Milagros Pérez Oliva i Arturo Puente a partir de les 9. I també comentarem les últimes declaracions de l'excomissari Villarejo. Ha tornat a culpar el CNI dels atemptats del 17 d'agost a la Comissió d'Investigació del Congrés. Tot i això, ha canviat la versió. Tornem a Madrid, Dani Sáenz de Aja.
Ara, segons Villarejo, els atemptats ja no van ser fruit d'un ensurt que el CNI volia donar a Catalunya, sinó de la seva pròpia negligència. Unes declaracions tan greus que des de Junts, Jordi Turull reclama al president Illa que prengui accions contra l'excomissari o el CNI.
Yo nunca dije que el Estado provocó el atentado.
¿Y que toleró?
Lo que he dicho es que pudo evitarlo.
Si ell no veiem que pren cap iniciativa, entendrem que hi ha complicitat amb aquest silenci d'Estat
Qui també ha parlat de negligència a la comissió d'investigació ha estat l'ex número 2 d'Interior al govern de Rajoy, però per culpar el govern de Carles Puigdemont de prioritzar el procés davant de la seguretat. Puigdemont l'ha tillat de miserable. Des de Madrid, Dani Saideja, pel matí de Catalunya Ràdio.
I un dels temes més comentats a les últimes hores és que els alumnes catalans de quart de primària empitjoren en matemàtiques i ciències. Francesc Soler.
Ho assegura un estudi internacional que situa Catalunya a la cua de l'Estat, però també a la de la Unió Europea i l'OCDE. L'informe confirma que el coneixement d'aquestes matèries va a la baixa des de fa 8 anys.
Més detalls, Maria Costa.
Més d'un 40% dels alumnes catalans tenen un nivell baix o molt baix d'aquestes matèries i un 37,5% un nivell intermedi. L'estudi també revela una dada significativa. La bretxa de gènere s'ha eixamplat a favor dels nois i és que ells obtenen 17 punts més que les noies. Montserrat Alsina, presidenta de la Societat Catalana de Matemàtiques.
Potser seria interessant veure si aquesta pressió social de que fa que a vegades ens sentim jutjades, no?, i que no ens sentim tan segures, això realment estigui afectant o no.
En canvi, la bretxa de gènere en ciència s'ha corregit i només és d'un punt a favor dels nens. Com a punt positiu, l'informe assegura que l'alumne té bona actitud davant l'aprenentatge d'aquestes dues matèries. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
Sobre això, el comentari del professor d'Institut de Trondheim i ambientòleg Josep Sala i Cullell.
Tot i que sempre parlem de la secundària, l'estudi torna a mostrar que el gran problema educatiu a Catalunya el tenim a la primària, fruit d'uns mestres que surten molt mal preparats a les facultats d'educació i d'una administració que es nega a corregir els nefastos experiments pedagògics de les últimes dècades. Recordeu, un alumne d'avui amb poca comprensió lectora o capacitat matemàtica és un futur ciutadà desvalgut quan hagi de signar un contracte laboral o un crèdit bancari.
És el comentari del col·laborador d'aquest programa, Josep Sala i Cullell. I la justícia francesa investiga com a homicidi involuntari l'accident de l'autobús de diumenge a Porter i Pimorent, a l'Alta Cerdanya. Encara recordem que van morir dues persones i una quarantena van resultar ferides. Anem cap a Perpinyà, Laura Bertran.
El Servei Especial per Accidents Col·lectius del Tribunal de Marsella ha comunicat que els càrrecs que pesen sobre els responsables són homicidi involuntari, ferides involuntàries i posada en perill de la vida d'altri. Aquesta investigació inclou l'empresa i el conductor del vehicle i es refereix a una possible violació deliberada d'una obligació particular de prudència o de seguretat. L'objectiu és determinar amb tota certesa l'identitat de les víctimes, les condicions d'organització del viatge i la causa de la pèrdua del control de l'autocar. Recordem que el balanç és de 2 morts i desenes de ferits de gravetat diferent. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
I nou gir de guió en el cas de Juana Rivas. Recordareu que és la dona que es va negar el 2017 a deixar els fills al seu marit, que acusava de maltractament. Un jutge la va forçar a fer-ho, però ara la Fiscalia d'Itàlia, on resideix el pare, investiga l'home precisament per maltractaments.
Sí, Rivas va ser condemnada a 5 anys de presó per sustracció de menors, tot i que després un indult parcial va permetre-li complir condemna fent treballs comunitaris. Ara el cas ha agafat un nou camí després d'aquestes declaracions del seu fill gran, que ja és major d'edat.
Y estoy aquí para expresar aquello que durante muchos años no he podido expresar, lo que mi hermano en este momento no puede expresar. Sigue viviendo en ese infierno que yo viví hasta los 16.
Doncs bé, després d'aquest missatge, en què el jove demana ajuda per al seu germà, la Fiscalia Italiana investiga l'exmarit de Rivas per presumpte maltractament, vexacions i amenaces als seus fills.
I reducció significativa en les receptes que es fan d'ansiolítics al Baix Empordà. Catalunya Ràdio ha tingut accés als primers resultats de la campanya que ho impulsa. Núria Paraire.
La prescripció d'ansiolítics, bàsicament benzodiazepines, ha baixat 10 punts. Dels 80 pacients per cada 1.000 habitants a principis d'any a 70 pacients per cada 1.000 habitants. Ens ho explica el director de l'Àrea Bàsica de Salut de la Bisbal d'Empordà, Xemi Villar.
Otros centros que no están fent el projecte estan reduint molt menys. 3 punts, 2 punts, perquè la reducció tothom té clar que esto es un problema i està fent en molts llocs, però la nostra ha sigut de 10 punts a nivell del Baix Empordà. Con lo qual, clarament, el projecte té bons resultats.
La campanya va dirigida als pacients i als metges perquè en controlin les prescripcions. Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
I també tenim un avenç científic important en el coneixement en una de les causes de l'autisme. La investigació liderada des de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona ha descrit el mecanisme pel qual es donarien gran part d'aquests casos.
Fa 6 anys, aquest mateix equip ja va estudiar el paper clau d'una proteïna en concret. Ara han vist que, quan funciona malament, provoca la pèrdua de 8 compostos implicats en els gens de funcionament neuronal. Els responsables de l'estudi creuen que això desemboca en casos d'autisme. Xavier Salvatella, un dels responsables de l'estudi, confirma també la possibilitat d'actuar-hi amb fàrmacs.
El haber comprendido el mecanismo molecular de por qué puede desarrollarse el autismo en ausencia de mutaciones, pone sobre la mesa la posibilidad de una aproximación farmacológica, que está al principio del principio, pero como mínimo demostramos que es posible.
La investigació s'ha publicat a la revista Nature.
I en crònica musical hem de començar amb un anunci que acabem de saber. És un bon dia, però a banda d'això, els Pets faran el concert inaugural del Festival Embassat de Sabadell. Marta Viana.
Sí, serà amb l'espectacle Cantant les 40 en homenatge als seus 40 anys de trajectòria dalt els escenaris. Serà el 15 de maig en un concert on repassaran cançons dels discos Bon Dia i Agost, i a partir del 16, 17 i 18 de maig agafaran el relleu les noves generacions com Wineta, Dengue, Dengue, Dengue o Llum Prado. Les entrades ja estan a la venda.
L'avi Josep no es deixa perdre cap detall, i amb les quares pregunta quants dies més té de regal. Bon dia, ningú ho ha demanat, però fa bon dia.
Doncs això està bé, a vegades ningú t'ho demana i fa bon dia, doncs com avui. I si sou fans del manga, avui atenció perquè s'obren les portes del Saló del Manga de Barcelona.
Enguany arriba la 30a edició, se celebra la Fira de Barcelona Gran Via i de moment ja s'han exhaurit les entrades per divendres, dissabte i diumenge.
Valèria Obreda.
Per començar, hi ha més convidats que mai, una llista de mangakes que encapçala Naoki Urasawa, l'autor de fenòmens com Monster o 20th Century Boys. Yumiko Igarashi, autora de Candy Candy, Yuki Tabata, creador de Black Clover, o Takeshi Tawaguchi, són alguns dels grans noms que atrauran milers de fans del manga i de l'anime des d'avui fins diumenge a l'Hospital. Aquest any, el Manga Barcelona estrena mascota, l'Ona-chan, una creació de l'il·lustrador Carles Dalmau, que uneix l'escultura japonesa i catalana. La música i la cultura del Japó també seran opcions al 30 Manga Barcelona. Valèria Obereda, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I Lleida recupera els cinemes a la ciutat.
Ja s'han fet les primeres projeccions als nous multicinemes o cine de Lleida que ocupen l'espai dels antics Lauren que van tancar fa gairebé 10 anys.
Anem cap a Lleida, Pere Joan Álvarez.
L'Ocine de Lleida ha començat a caminar amb una jornada inaugural amb la preestrena de la pel·lícula L'Otro Barrio. 10 sales amb 732 butaques reclinables, 4 sales amb sistema de so immersiu i una per a nens i nenes amb un tobogant. Les projeccions disposen de la màxima qualitat d'imatge i so. Aquesta era la sensació que experimentava una de les primeres espectacles.
Aquí lo difícil deu de ser no quedar-se dormit, no? Dormida.
Uns multicinemes que dinamitzaran els restaurants de la coneguda com a Illa de l'Oci, molt castigats pel tancament fa una dècada del Cines Lauren. Els nous multicinemes, que han comportat una inversió d'uns 3 milions d'euros, també recuperen l'aparcament dels antics Lauren. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I en esports, de seguida ho ampliarem, Robert Prat.
Derrota del Madrid al camp de l'Atlètic Club, 2-1. Mbappé torna a fallar un penal, eliminats de la Copa Girona, Sant Andreu i Nàstic. El Girona que perd els penals davant un Logroñés que acaba sense porter, el Nàstic 0-1 amb l'Osca i el Sant Andreu 1-3 amb el Betis. Avui, Olot-Sevilla a partir de les 9.
De seguida també més notícies, però abans cop d'ull al trànsit. La mobilitat com va, Aina Ostrell?
Bon dia, normalitzada la circulació a la línia de ferrocarrils Lleida-la-Pobla. Ara els trens circulen segons l'horari previst, que abans hi havia servei per carretera. Alguns endarreriments puntuals de les línies RG1 a Girona cap a l'Hospitalet de Llobregat i a la R11 de Portbou cap a Barcelona. A l'aeroport també, en un dia de moltes operacions per aquest cap de setmana llarg, el vol de les 12:20 cap a l'aeroport de Gatwick a Londres sortirà mitja hora tard i abans el de les 10 cap a París s'ha cancel·lat.
I pel que fa a les carreteres, Sara Quintana, bon dia.
Bon dia.
Quins són els punts vermells?
Doncs mira, la ronda del de Meridiana a Canyelles, sentit Llobregat, per una topada, afecta la pota nord des de Santa Coloma de Gramenet i a l'autovia 2 de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà.
I pel que fa als punts taronges?
L'entrada pel nus de la Trinitat i per la Diagonal, i hi ha un carrer tallat a la P7 a Sant Julià de Ramis, sentit la Jonquera, per l'incendi d'un vehicle.
I ara més notícies que ens porten la Berta Torrades i l'Albert Montilla. La primera sobre el preu de la calefacció.
Sí, perquè ara que arriba el fred, l'Associació de Consumidors OCU xifra en 640 els euros que cada llar es gastaran de mitjana a l'any en calefacció. Els experts recorden que es poden prendre mesures, que són econòmiques, per reduir la factura, com bé aïllar les parets i les finestres, que poden reduir la despesa fins a un 40%. Núria Forcada és la professora de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Les caixes de persiana moltes vegades no estan aïllades i per aquí ens entra molt fred, igual que les juntes de fusteria, amb rivets d'escuma. Altres aspectes així ben econòmics, doncs aprofitar la radiació solar al migdia, obrir cortines, persianes per permetre el màxim de radiació solar.
Segons l'OCU, els dos sistemes més barats són la calefacció amb biomassa i també les bombes de calor d'aire.
Més promoció.
El sud de França i el nord d'Espanya ho demanen al president de la Generalitat les 5 denominacions d'origen protegides d'olis catalans. Li van traslladar ahir en una reunió amb Salvador Illa després de la polèmica visita a la fira de l'oli de Jaén que es va fer a Sabadell.
Les denominacions d'origen li han demanat a Illa que, de la mateixa manera que Andalusia promou el seu oli a Catalunya, la Generalitat faci el mateix amb l'oli català. Enric Dalmau és el president de la denominació Les Garrigues.
De la mateixa manera que la Diputació de Jaén monta una fira aquí dalt per promocionar els olis andalusos, doncs, bueno, que en altres també, Catalunya també podria muntar alguna fira en llocs molt interessants, com poden ser a la nord d'Espanya o al sud de França, no? I poder anar allà a promocionar els nostres olis amb el seu paraigües, no?
I 200.000 milions d'euros.
És el que haurà d'invertir Catalunya.
No, 22.000, disculpa. 22.000 milions d'euros.
És el que haurà d'invertir Catalunya des d'ara fins a finals de segle per adaptar-se al canvi climàtic i a l'augment de població. Això segons diversos especialistes en gestió d'aigua. Economistes i enginyers creuen que no en tindrem prou amb les desalinitzadores que hi ha programades.
I per això aposten per fer-ne una altra al Besòs i ampliar la del Prat. També insisteixen en la interconnexió de xarxes, inclòs el polèmic traspàs d'aigua de l'Ebre cap a Barcelona. Marc Oliva, coordinador de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua.
Si serem 2 milions més d'habitants i tindrem un 20% menys de recursos, aquest és el gap que tenim respecte a la situació d'avui. Però és que la situació d'avui ja no és de ser gaire resilients, perquè hem estat a les portes de quedar-nos sense aigua.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dimecres, l'Enigmàrius feia... Ho són les decisions preses per un porter i dos dels seus defenses. I la resposta era unilaterals. Les decisions unilaterals són les no consensuades. I si llegim un i laterals, veurem que és cosa d'un porter, el número 1 de l'equip, i dos defenses laterals. Avui, dijous, és l'últim dia puntuable per a la Copa 2024, de la qual en celebrarem la final el dilluns 16 de desembre. Avui, però, és dificilíssim. Diu així. Malalta com la pell de l'autoritat. De 8 lletres. Malalta com la pell de l'autoritat. 8 lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un quart d'11 del matí.
Ja veurà com gaudeix d'aquest veler.
Segur que sí.
A veure, sap el que és vapor, estribor, el que és la proa d'un vaixell?
Em sona bé.
La proa és la part de davant i la popa la de darrere.
Jo el que tinc més clar és això de l'abordatge, que ho he vist a moltes pel·lícules. Això quan ho farem?
Això quan tinguem clar tota la resta.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'euro jackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest divendres, per tan sols 2 euros, pot de 120 milions i, a més, un segon premi de 28 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquest Nadal, amb Manlleu Origen, tenim totes i cada una de les emocions que busques despertar dins teu i en el cor dels teus convidats. La il·lusió de trobar-nos un any més al voltant de la taula. La calidesa de compartir amb qui més estimes. L'alegria de fer un brindis. Troba-les en forma d'ingredients dins dels torrons, els panetones, els canelons, els galets i tots els nostres ingredients nadalencs. Amb Manlleu Origen, per un Nadal ple d'emocions.
Del 12 al 14 de desembre, MG Quadis British et convida a la presentació de la nova gamma MG. Vine als 3 dies de Quadis British i descobreix tots els models MG amb etiquetes Eco i Zero, híbrid, híbrid endollable o 100% elèctric. Viu la nova gamma MG durant 3 dies, del 12 al 14 de desembre a MG Quadis British al carrer Urgell, Granollers, Sant Boi i La Maquinista. Emporta't el teu MG al millor preu.
Jaume Serra és un celler familiar que es manté fidel a la seva terra i als seus orígens. Per això, amb Jaume Serra, aquest Nadal mostrarem el nostre afecte als amics i a la família. Torna a reunir-te amb els teus i brinda pels bons moments amb el teu cava favorit. Cava Jaume Serra, líder en l'elaboració de cava al nostre país.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol i loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Abacus, sempre al costat de la cultura, us ofereix cada dia l'aparador.
Són les 8:35. I comencem les recomanacions del Matí de Catalunya Ràdio, de l'aparador del Matí de Catalunya Ràdio, amb una de les pel·lícules favorites als Oscars d'aquest any.
Just cut to the chase. To listen is to accept.
Emilia Pérez, un musical sobre el narcotràfic a Mèxic. Ens la recomana la col·laboradora d'aquest programa, Cati Moya.
Cada any estem igual. Per desembre arriba a les sales una pel·lícula que desbarata tots els llistats de les millors de l'any. I en guanya és Emilia Pérez. Per singular, per arriscada i per la seva destresa per mesclar i capgirar temàtiques d'urgent actualitat. Té uns primers 20 minuts fascinants que et deixen aferrada a la cadira. I són només el preàmbul d'una faula exemplar, tant en el contingut com en la forma. Tant una cosa com l'altra vos sorprendran. Per cert, val molt la pena gaudir-la en pantalla gran.
I a Netflix s'estrena Coloms Negres. Es la recomana la Paula Ergar.
Un thriller on la Keira Knightley és una dona entregada al seu marit, una perfecta mare de família, però en realitat és una espia de professió que porta 10 anys filtrant els secrets del seu home. Així comença aquest viatge de 6 capítols ple de suspens, sorpreses i tocs d'humor. Coloms Negres arriba avui a Netflix.
I també volem parlar del nou espectacle de titelles pels més petits a la Perla 29.
Fa el mico s'enfila i dorm a la maca.
És Mac Mac Mic, que s'estrena avui i que podreu veure fins al 19 de gener al Teatre de la Biblioteca de Catalunya. Ens hi convida la directora de l'espectacle, Laia Gimó.
El Teatre de la Biblioteca ha arribat al Mic en bicicleta i amb els seus amics, els 5 segons, la mosca i el cargol. Si voleu venir a cantar, ballar i escoltar les històries del Mic, i farem Mac, Mec, Mic.
I el Maldà, la companyia Duo Fàcil estrena Observin aquests fills de puta. Ens ho presenta el Marc Tarrida pel Matí de Catalunya Ràdio.
Un espectacle de 12 escenes i 38 personatges diferents. Entre ells, el president del Real Madrid i un suposat president del govern espanyol, que faran una nova llei perquè els dofins siguin animals de companyia, i on mica en mica veurem que aquestes decisions ens afecten més al nostre dia a dia i que al final potser tots som corruptes o ens deixem corrompre, perquè al final l'ésser humà és corrupte per naturalesa, es corromp qui vol, qui pot o qui ho fa per necessitat.
I com cada dijous acabem amb un dels gags del Polònia que us podeu avançar aquesta hora al Matí de Catalunya Ràdio.
Quan veig que hi ha un polític que no té el meu encant, i acceptem-ho, quin polític hi ha que tingui el meu encant, el cor se'm trenca trossos a Madrid.
Per cert, tu no hauries d'anar tornant.
Et penso fer un canvi brutal. Tranquil, tranquil, t'ensenyaré a fer tuits.
En aquest musical, Gabriel Rufián i Marta Rovira ensenyen a Junqueras i Godàs a ser més populars per guanyar la votació d'Esquerra Republicana.
Deixem un que pots fer perdre l'Oriol. Seràs tu el nou líder del partit si fas el que et dic.
Tot això i molt més avui a TV3, al Polònia, a partir de les 10 del vespre.
Aquest Nadal a Abacus proclamem el dret a l'alegria, llegint, jugant i creant. T'esperem a les nostres botigues o al web. Abacus, l'alegria que compartim.
Per sempre al teu costat.
I I en esport, Robert Prat, el Madrid perd 2-1 al camp de l'Atlètic Club amb un Mbappé que torna a fallar un penal.
Torna i torna amb 1-0 pels bascos. Mbappé falla el penal. El tècnic del Madrid, Carlo Ancelotti, li pregunten: Mbappé està rendint a un 1%? Contesta això.
Es mucho más del 1%. No, realmente no está a su mejor nivel, pero hay que darle tiempo de adaptarse. Ya ha marcado, como has dicho tú, 10 goles. Lo puede hacer mejor, obviamente sí. Está trabajando para hacerlo mejor.
Diem que torna a fallar perquè el jugador francès també va fallar contra el Liverpool, contra el Leganés va cedir un company al llançament del penal. Sigui com sigui, el Barça, líder de primera, 4 punts sobre el Madrid, que té un partit menys.
I eliminats de la Copa, el Girona, el Sant Andreu i el Nàstic.
El Girona que perd els penals davant un logroñés que es queda sense porter a la primera part de la pròrroga, amb el defensa Pol Arnau sota els pals, fill de l'exporter del Barça, Arnau, el logroñés va aguantar l'empat a 0 i fins i tot Arnau va aturar un penal a la tanda definitiva.
Y nada, yo lo he visto claro. Estaban dudando y yo he dicho, ponme a mí. Y nada, ha dudado un poco, tú no. Y al final, pues mira, me ha visto tan convencido que me ha puesto. Y nada, yo pues he intentado hacer lo mejor posible. Así que, bueno.
El jugador que fa de porter atura un penal, el Girona eliminat. El Nàstic per 0-1 amb l'Òscar i el Sant Andreu 1-3 amb el Bet. I Sergi Serrano, jugador del Sant Andreu.
Sí, sí, evidentment que nosaltres avui anàvem a per totes i és això el que hem intentat al final, és jugar com sabem i crec que hem aconseguit posar el Betis en problemes.
Un Sant Andreu que va estrenar himne amb una versió del Ginestà.
Ginestà, format pels germans Serrasolses, arrelats a Sant Andreu, el van interpretar abans del partit en un narcissal a ple a vessar. Avui, Olot Sevilla, a les 9, transmissió pel canal Exclusió Digital de Catalunya Ràdio. També Eurolliga de bàsquet, Maccabi Barça a les 8, amb transmissió també pel digital, nova derrota de la penya a l'Eurocup a la pista del Hapoel, el Barça d'handbol que vol refermar el lideratge a la Champions d'handbol contra el Zagreb a 3:15, i a la Champions d'hoquei patins, empat a 3 entre el Barça i el Barcelos, avui no hi ha Porto i Sant Tomé Reus.
I afegim el comentari del periodista i cap d'esports de Catalunya Ràdio, Xavi Campos.
Bon dia, Ricard. Avui, la Laia Tudel, entre altres temes, explica al Barça reservat els problemes que està tenint el Barça per trobar una fórmula per inscriure Dani Olmo a partir de l'1 de gener. Tants problemes que, de moment, a partir del gener, no hi ha garanties que Dani Olmo continuï jugant amb el Barça. Ja es va perdre 2 partits al mes d'agost pels problemes de fair play. La Porta, ja sabem que és especialista en trobar solucions imaginatives sobre la campana, última hora, i tant de bo torni a passar, però algun dia potser acaba venint el llop. El mateix que va venir l'agost de 2021, quan semblava impossible que passés, però Messi va acabar marxant del Barça.
Hola, hem trobat el cotxe ideal i el volem comprar. Ja hem planejat rutes per marxar amb les bicis noves i volem demanar el préstec que van comentar. Ho tanquem demà mateix? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop perquè puguis aconseguir el que et proposis. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I ara què diuen els altres? Gerard Jovan, Joel Díaz, Maiol Roger. Hola!
Hola!
Ui.
Ui, què ha passat?
Ah, no, res.
Oh, val. Els altres, jo crec que ja no saben què dir. Nova palmada del Madrid, enriquida amb un penal fallat per Mbappé. Sé que l'única cosa que voleu sentir ara Paco. Mateix és la narració que en van fer les ràdios espanyoles. Comencem per la SER, per exemple. Doncs va, posem la SER.
Li va pegar con pierna derecha a Kylian Mbappé, que no está teniendo su mejor partido. Sánchez Martínez le dice que no. Ahí está Kylian Mbappé, remata, lo paró. ¡Lo paró! Tiene un problema el Real Madrid. Tiene evidentemente un problema.
Kylian
Mbappé ha tirado el penalti. Peor que mi hijo de 8 años con el golpeo de seguridad con el interior del pie derecho. Absolutamente, con perdón, cagado. Sí, sí. Así ha tirado el penalti Kylian Mbappé.
No,
le pegó a media altura, pierna derecha. Saque de esquina para el Real Madrid.
Peor que mi hijo de 8 años.
Sí.
Anem ara a la COPE, per exemple. Allà gaudirem del dolor de Manolo Lama, agreujat per haver de dir el nom del porter de l'Atlètic Club, que era Julen Arrizabala.
Antes de tenerlo, ¿le dejaría sí o no?
No.
¿Tú, Poli?
Sí.
¿Tú, Cotorro?
Sí.
¿Miguelito?
Sí, claro.
¿Señor Peña?
Va, no.
Peña de igual.
No.
Ahí va Kylian, pierna derecha, bajo palo Aguirre Zabala. Kylian le mira, Kylian derecha, chuta Kylian. Paró Aguirre Zabala.
¿Ves?
Paró Aguirre Zabala.
Igual que el otro día, exactamente al mismo sitio.
¡Ojo!
Espera, que dice...
¡Ojo! A ver si no hay que repetirlo.
Sí.
Ojo, que se tiene que repetir. L'altre dia, quan Mbappé va fallar el penal a Liverpool...
També, no?
Sí, es van agafar el miracle.
Yo creo que hay que repetirlo, ¿eh?
Sí. A ver si lo vuelve a tirar.
A ver si lo vuelve a tirar al otro lado. Porque Kelleher le paró el otro día. Si es que hay que ver los partidos de los rivales, coño.
A veure, si l'han de repetir, el torna a tirar i el torna a fallar...
No, les vegades que vulgui. I no voldria passar per alt que en Manolo té uns col·laboradors que són en Poli, en Cotorro, en Miguelito. I el senyor Peña. Que podria ser l'home.
Ai, Joan, que tu pots.
Ah, vinga, acaba la frase.
No ho dirà, eh? No ho dirà. No, no,
vols,
jo
que,
no,
vols que ho digui als altres?
Jo no m'aixeco d'aquí.
Podria ser la banda de Curro Jiménez, però no. Fa ràdio i valoren el penal d'Mbappé.
El mismo que l'altre dia. Però l'ha tirat a media altura, sin engañar, fatal tirado.
El mismo sitio que l'altre dia. Al sitio más cómodo del portero.
El más parable.
Tal cual, y sin engañarle con el cuerpo.
Efectivamente.
Y luego veréis que tira los penaltis. Ara, Paco, Mbappé tiene que tirar los penaltis. Porque si no, ¿para qué le has traído futbolista? No metes goles ahora mismo.
Porque lo digas tú.
Pero no, que lo diga yo no, porque es su responsabilidad.
Y se lo prohíbo directamente.
Cotorro, Cotorro, Miguelito. I què s'ha de fer després d'escoltar les ràdios espanyoles quan perd el Madrid? Doncs anar a mirar el Chiringuito. I quan dic mirar, vull dir exactament mirar. Perquè es van quedar sense paraules. Sabeu allò que fa en Pedrerol, que és tenir tots els tertulians en silenci mentre la càmera els va fent primers plans?
Sí.
Doncs ahir, més d'un minut d'això. I el tècnic de zona tirant efectes de fenòmens meteorològics.
Això, ho dic de veritat, eh? Això és vanguardia audiovisual.
Això enganxa moltíssim.
Això, riu-te'n tu de la Nouvelle Vague.
Sabeu que ho faré aquest dissabte, ja col·lapsa. Diré, bona nit.
S'ha de ser molt valent, eh?
S'ha de ser molt valent. Molt valent, no. Has de pensar en la llista de la compra, ja està.
Però, imagina't, la tertúlia esportiva dels dilluns, Ricard, aquí a la ràdio...
Comprar tomàquets...
Comença així.
No, no, perquè la Lloberes...
Carme Lloberes.
La Lloberes no seria...
Tu creus que en Cotorro aguantaria?
Cotorro.
En Cotorro i en Miguelito.
És fantàstic, és fantàstic, és fantàstic. Però... És que a vegades una imatge val més que mil paraules.
Sí, molt ben dit, molt ben dit.
Sobretot a la ràdio.
Però alerta quan obren la boca al Chiringuito, eh? Ai, quan obren la boca. Ahir, després de la derrota, algú devia llançar la consigna de no matem Mbappé, que ens ha costat molts calés. Apuntem cap a un altre, i en Pedrerol va obrir el programa d'aquesta manera.
Va a cambiar enseguida. Escuchamos y vemos lo que ha aportado en redes sociales Kylian Mbappé. Pero sería un error señalar solo a Mbappé y no señalar a Ancelotti, al mejor entrenador del mundo, que está absolutamente perdido en este momento.
Vaya, vaya.
Absolutamente perdido.
Y bueno, ya se puede morir.
Què més diuen els altres, Maiol?
Doncs els altres parlen de Jordi Pujol.
Jo que voto Convergència i que tinc somnis eròtics amb en Jordi Pujol.
Homenatge l'altre dia a Castellterçol. 2 hores 50 minuts d'acte. Els últims 50 minuts discurs de Jordi Pujol.
Un programa més que Titanic, això, eh?
Gairebé, gairebé. I quan està a punt d'acabar, deixen això.
Ara jo us hauria de duer només mitja hora més per explicar-nos això de l'ensenyament que va viatjar. No. Em diuen que no.
Em diuen que no, se'n diu en Núria de Gispert, que estava assegut a l'esquerra del president, assegut a l'esquerra del president, dient no. I el 126è president de la Generalitat decideix demanar 2 minuts només per dir una última cosa, i aquí decideixen aplaudir-lo per treure-se'l de sobre.
Escolta una cosa, però com és possible que ara que anava a dir la cosa important, em diguin que no. Home, bueno. No. Escolta.
Aquí el comencen a aplaudir i com que ell segueix insistint, torna a entrar Núria de Gispert amb poc respecte institucional i diu, t'has passat.
Escolta.
Escolta.
No, ja. 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 Ja
L'altre que sentíeu era Felip Puig dient-li la gent ja s'ha aixecat. Tot això, Jordi Pujol segueix insistint i Artur Mas, ara el sentirem a la seva dreta, li diu, president, posa'n l'himne. I abans que Jordi Pujol tingui temps de respondre, l'himne a tope.
Seu! Seieu! Seieu! Seu!
Estan tots drets.
Que ara volen posar escolta, l'himne de Catalunya.
Escolta, espera't un moment. Ara poseu l'himne nacional.
I vinga, l'himne
a tope. Pobre president, posant-ho, no, la veritat.
És que, a més, és el seu homenatge. Què us costa donar-li dos minuts més? Per sort li van posar la versió solemne de l'himne i no van posar aquesta. Seguim perquè acaba l'himne, la versió solemne, i Jordi Pujol segueix demanant dos minuts.
Clar.
Aquí ja entra a l'escenari Oriol Pujol, el seu fill, que el vol ajudar a aixecar-se, perquè recordeu que Jordi Pujol té problemes de mobilitat per l'edat, i Pujol pare revela.
Calla, deixa'm, cony! Dos minuts!
Val, dos.
Escolta, ja veieu que ningú no fa cas de mi.
Ell segueix insistint, segueix demanant els seus dos minuts, i finalment...
Bueno, no. Dos minuts. Dos minuts.
Vinga, t'escoltem dos minuts.
Van ser 5 tirant a 6. I atenció al final, perquè quan ja el president ja fa senyals inequívoques que està pagant, sentireu que està acabant, sentireu uns cops sobre la taula, que és Artur Mas dient, va, vinga, va, president, va. Sí, sentiu.
Escolta, no us desanimeu. M'heu sentit. No us...
I ja està, i així va acabar l'homenatge.
Què més diuen els altres, Joel?
Doncs mira, els altres a les xarxes m'han portat un vídeo de Luis García, ex-tècnic de l'Alavés, dic ex-tècnic perquè el van fer fora dimarts passat, sí. I ell, doncs mira, va fer allò que fan alguna gent del futbol quan els fan fora d'un club, que és posar-se a plorar. Va fer una bona plorada, us n'he portat un fragment.
A los integrantes del staff que encontré, Javi...
Ja comença.
Guion.
Aquí tenim... Hi ha diverses coses de les que són típiques Servio, sempre de la plorada.
Muchas gracias. Para mí ha sido como si os hubiera traído yo.
Els mocs. Silencis.
A los carrineros, a los cocineros.
La veu tremolosa. Aquesta plorada... A mi...
los cocineros, ha dit.
Sí. No, és que és un altre patró que hi ha en el tema de les plorades futboleres, que és que es trenquen gairebé sempre... quan recorden l'estaf, quan recorden els empleats. Suposo que perquè són els únics que no són uns cretins en tot aquest àmbit futbolístic. I aquesta plorada, per exemple, me n'ha recordat una altra, que és una mítica, la de Luis Suárez, quan es va acomiadar del Barça.
Tengo que estar muy orgulloso por todo lo que hice.
Ai.
Por llevarme...
Les respiracions també.
Amigos. Porque
amigos.
Son muchos años y me llevo amigos. Así que vieran, soy un ser humano que tiene sentimiento.
Soy un ser humano que tiene sentimiento.
Això va dir Rajoy, somos sentimientos y tenemos personas.
Però els futbolistes crec que ho han de recalcar més perquè a vegades sembla que no ho sigui. Diràs, home, deu ser casualitat que sempre es trenquin per la banda dels empleats. Doncs no ho és. No sé què tenen els futbolistes que quan pensen en l'estaf ploren. Aquí el Sergio Ramos.
Quiero agradecer también a mi club, a mis entrenadores, a mis compañeros, a todos los empleados del club.
Ara es trenca.
Que los considero como si fueseis familia.
¿Veus?
Miro a la cara de todos vosotros.
Qué investigación,
Joel. Y es inevitable emocionarse.
No podia faltar una altra plorada de futbolista, la de l'Iniesta, quan uns mesos va decidir retirar-se en una carpa de la Copa Amèrica de vela. Aquí hi trobarem dos clàssics del plor futbolero. Sí. Els aplaudiments del públic per omplir el silenci incòmode, de vinga, omplim això, i un moment especialment crític dels comiats, que és quan el futbolista hi ha un moment que recorda quan era un nen.
Nunca pensé.
Bravo. Venga, machote.
Nunca pensé.
Este día no son lágrimas de tristeza, no son lágrimas de
alegría.
de ese, ese niño.
Ese niño.
Pam. Ese niño de Fuente Alvilla.
De Fuente Alvilla. Aquí trencada. I, per acabar, un altre clàssic dels futbolistes plorant. Sí. Quan el futbolista no plora i el periodista Murri li dona una empateta, no? Pocs periodistes més murris a Espanya que Josep Pedrerol, aquí provocant una mica el Joaquín, després de l'últim partit seu al Betis, que ens dedica un altre clàssic del futbolista plorant, que és aquesta pujada d'octava, no? Aquesta mena de falset que es genera a la laringe quan tenim un nus a la gola.
Ahora se apagarán las luces del estadio y de verdad será el adiós definitivo, ¿no?
Llora, llora.
¿Te has mentalizado para mañana?
No. No, pero porque al final, por mucho que uno lo medite, por mucho que uno lo piense, por mucho que uno sepa que ha llegado al final, hasta que no llega el momento no se da cuenta lo bonito que es esto.
Clar. Són notes que no hi arribes, si no plores.
Sí. Gràcies, Joel.
A tu.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia. Doncs el més destacat segurament és el que arribarà al cap de setmana i, per tant, anem directament a un dissabte al matí tranquil, un dissabte a la tarda amb les primeres nevades, encara cotes mitges al Pirineu, però que generalitzaran a totes les cotes la matinada de diumenge i diumenge i a tot el Pirineu, i descens fort de la temperatura a partir de llavors, és a dir, a partir de diumenge.
Gràcies, Francesc. Bon cap de setmana.
Llarg. Bon cap de setmana.
I pel que fa a la mobilitat, com va el transport públic, Aina?
Bon dia. Atenció a les línies R2 Sud, R13, R15, R16 i R17 de Rodalies, que a causa d'una avaria en les instal·lacions de Garraf i Sitges i entre Vilanova i la Geltrú i Cunit, els trens augmenten el seu temps de recorregut. D'altra banda, a les 9 i 8 arribarà a Sants el regional express de Lleida Pirineus cap a Barcelona, que hauria d'haver arribat 35 minuts abans, i a l'aeroport hi ha de molt trànsit aeri. Consulteu el vostre vol perquè hi ha diversos endarreriments i fins i tot alguna cancel·lació.
I pel que fa al trànsit a les carreteres, Sèrie Quintana.
Bon dia. Bé, doncs, la ronda de dalt amb cua de Meridiana a Canyelles per accident i més endavant de Vallcarca a Pedralbes per un altre accident, sentit Llobregat, i a la resta destaca la C16 a Terrassa, sentit Manresa, per obres d'entrada pel nus de la Trinitat, C35 de Gualba a Sant Celoni i la C60 a Arenys de Munt.
El minut de l'autònom.
Superherois i superheroïnes del segle XXI, amb Mariola Dinarès.
Nom, Irene Garrido. Els seus superpoders, ser autònoma i...
acompanyar. Soc directora artística, soc lletrista, dono classes de veu i també faig acompanyament artístic.
Per fer tantes coses s'ha de ser autònoma?
Vaig començar a veure que m'agradava tocar diferents pals, és que havia de ser autònoma, és que no hi havia opció. T'has de diversificar molt per poder arribar a final de mes.
Com t'organitzes?
Doncs gastant molt poc. És una aposta de vida. Músics molt bons que no se n'en surten prou com per pagar uns autònoms i, per tant, s'han de donar d'alt i de baixa cada un dels bolos amb empreses externes.
Un moment de felicitat.
M'ha passat amb en Marc Parrot, amb el Roger Pedrós. Aquell moment en què tu has assajat moltíssim. De cop i volta apareix la part creativa. Faria això tota la vida sense cobrar. És màgic.
El Minut de l'Autònom és un espai amb el suport de Banc Sabadell. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
El Nadal aquí és especial.
Gaudeixen amb la marca Special d'Alzi.
Aquesta setmana, torró cruixent de xocolata a només 1,79.
I amàntol
a només 1,99.
I més plats deliciosos.
Així de fàcil. Així d'Aldi.
Durant l'eclipsi, es fa de nit per treure a la llum les millors històries. Converses íntimes i sorprenents amb personatges que ens explicaran la seva manera d'entendre la vida.
L'eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit, Andreu Buenafuente i Victoria Luengo.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Viu l'Eurolliga de bàsquet i la segona fase de la Copa amb el Tot Gira. Avui, a partir de les 8, al canal exclusiu digital Maccabi Barça de l'Eurolliga i també l'Olot Sevilla de la Copa. Viu un vespre d'esport amb l'equip del Tot Gira, encapçalat per Sergi Camps, al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol i loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, Loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Sents això?
Són els nostres 26.000 propietaris rebent l'avís que avui han cobrat les seves rendes. Com ho fan? Molt fàcil. Lloguer Segur et garanteix el cobrament de la teva renda el dia 5 de cada mes. Lloguer Segur ho fa tot per tu. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Benvolguda Energia. Recordes quan dèiem, vinga, en cotxe hi arribem d'aquí 2 minutets? Doncs des de fa uns quants anys hem començat a dir, vinga, anem-hi caminant i així estirem les cames.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Jo sóc Jenny, t'ajudaré. I seràs una mica Jenny.
La vida els va separar.
L'intèrpret no ha pogut venir. No es podrà celebrar el concert. Vés a buscar-lo.
Per què estàs perdent el temps buscant-lo?
Potser sóc l'únic que té.
Però la música els va unir per sempre. Tim Roth, Cliff Owen, la cançó dels noms. A TV3 i a la plataforma 3CAT, divendres a la nit. És la gran pel·lícula.
Quina història personal ha marcat el teu any? Perquè la teva història també ens la sentim nostra, la volem conèixer. Què fa que el 2024 hagi estat especial per tu? Explica'ns-ho en un correu a lamevahistoria@3cat.cat o deixa'ns una nota de veu al 678 002 959. Tens de temps fins al 5 de desembre. Si la teva és una de les 3 històries escollides, li explicaràs personalment a l'Elisenda Carot, al Roger Escapa o al Manel Elias. Participa-hi! Et volem sentir!